Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya. El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Bona nit, són les 9:03 minuts, gairebé 4 minuts d'aquesta nit. Comencem l'última Anem a la muntanya del mes de novembre. Ara sí que se'ns en va l'any, se'ns en van totes les promeses, tots els desitjos que teníem per aquest 2021. Bueno, ja segurament ningú hi pensa, ja, amb el que vam desitjar, ja. I aquestes coses que es fan a finals, a principi d'any, segur que ningú pensa en el que vam pensar aquelles dates. El que no se'n va, sinó que tot just arriba ara, és l'Anem a la muntanya. Com cada dilluns, després dels amics del Tu Jugues, comencem nosaltres fins a les 10. No desconnecteu d'Ona Codinenca, i si per alguna cosa molt estranya heu de desconnectar, com sempre diem, ens podeu escoltar en diferit, en els podcasts, en mil i una coses. Per tant, no hi ha excuses, ens podeu escoltar les 24 hores del dia, tots els dies de la setmana. Farem les seccions habituals del programa d'avui I també entrevistarem avui el Jordi Givert, company d'Ona Cuinenca. D'aquí una estona el telefonarem, que està a casa seva tranquil·lament i ben calentó, perquè aquí, déu-n'hi-do el fred que ha fet aquests dies, aquí dintre no, fora l'estudi, déu-n'hi-do el fred que ha fet aquests dies. Després en parlarem, i el fred que vindrà, que déu-n'hi-do, no s'ha anat ni de bon tros aquest fred que tenim a sobre aquests dies. El primer que faré ara és saludar tots els companys que formen part del programa d'avui, i com cada dilluns, no només avui, sinó cada dilluns, ja els tenim aquí a l'estudi 1 davant dels seus micros verds. Bona nit a tothom, com esteu?
Molt bé.
Bona nit.
Estem bé, sí, refrescats i tal.
Molt fred, sí.
Home, sí, déu-n'hi-do.
Ara baixava de mullar, ja el cotxe ja l'ha hagut de rascar.
El cotxe què?
El vidre.
Ah, ja estava glaçat el cotxe.
Ja 0 graus estàvem, ara.
A mullar hi he vist 3 sota 0, mínima, vaig veure. I es nota, eh? Aquí 1 sota 0, 0 sota 0, mullar he vist 3, 4 sota 0, per tant...
Sí.
Vull... Sempre hi ha diferència 3, 4 graus, sempre aquesta diferència.
Sí. Castell poder una mica més, allà sota a la Fàbrega.
Sí, aquell sota d'encultat, allà, és fred, allò és fred.
Però bueno.
Molt bé, moltes novetats. Tot bé, tot ordre?
Tot normal.
Bé, sí, anem bé.
Molt bé, la Pep aquí, venen números.
La principal novetat és que han trobat...
El Pep també anava venent números.
En aquell pobre excursionista que estava perdut a Vallter.
Ah, veurem.
Sí. Jo,
bones notícies, jo pensava que serien males i de moment són bones.
Jo també al matí quan he sentit l'última hora que deia que hi havia uns cursonistes aparegut allà al Coll de la Magrana, dic, ostres, amb 14 de 0 amb aquell vent que feia, dic, buah, aquest pobre noi...
Marcava, deien de 31 de sensació, menys 31 de sensació.
Segurament deu haver sobreviscut per estar colgat.
Sí. Ell mateix, no? S'ha fet un forat, em sembla, o algo així.
Sembla que és més degut a la possible allau que hi va haver.
Sí, diu que hi va haver un allau per allà i que potser... No sé si ha sigut això, perquè tampoc han acabat d'aclarir de moment, almenys, no? Que passa que jo entenc que potser es posar massa a sortir un dia.
Va ser una mica atrevit.
A vegades els més experts, no? Són els
era d'allà a la zona, molt experts.
Sí, de Camprodon.
Però quan fot un temps així, amb el torp aquest, és que això és terrible, home. El torp no veus res, tu, no saps on vas.
Més que no veus, et tomba, et desorienta, perquè el cap et torna boig també del cap al final.
Sí.
Bueno, déu-n'hi-do, bones notícies, molt bones notícies, sens dubte que es trobi aquest noi sa i estalvi. Comencem el programa d'avui, fem amb l'editorial. Joan, de què ens parlaràs avui?
Doncs mira, avui parlarem del canvi climàtic al Pirineu.
Ah, molt bé, el tenim aquí, això sí que ho tenim aquí. Ho estem visquent amb les nostres pròpies carns, aquest canvi climàtic, sense cap mena de dubte. Pau, bona nit també des de Peixera.
Bona nit, i actualitzo el que acabem de dir, i és que aquest pobre home no ha sobreviscut.
Ostres.
Acabat morint. Sé que les últimes notícies era que se l'havien endut amb hipotèrmia i tal.
Sí.
I ara, just entre altres 24, he vist el titular.
Aquí hem fotut una bona gamba, ara, el que dèiem.
He preferit esmenar-ho, perquè m'he dit, home, dic, ja que ho estem dient en directe.
Jo havia dit que havia anat a mi portar-me, perquè estava ben bé.
Sí, al principi estava, vull dir, bueno, quan l'han trobat era viu, vaja. Sí.
Però relativament bé, hipotèrmia severa, diguéssim, és un, bueno... Estàs viu, però...
Tantes hores allà, és que és dur,
moltes, moltes hores. Sí.
Tantes hores, ja amb el fred que fa...
Sí. Mm-hmm. Bueno, sentim la muntanya, això és la muntanya, això, eh? Vull dir,
S'ha de respectar molt la muntanya, i no la respectem prou.
I sempre seguir el temps que ha de fer...
És molt important.
I si no, mira, nosaltres el dimecres passat, ens vam quedar aquí, vam anar al centre, vam encendre el foc, vam estar allà.
La muntanya es mourà de lloc, tampoc.
I vull dir, esclar, no cal sortir, vull dir, quan el temps està malament, doncs no cal sortir.
No, sobretot això, perquè a més sabíem que aquest cap de setmana faria molt de vent.
Sí.
Aquella zona ja acostuma a haver-hi, torp, així, quan...
El Pirineu s'emporta moltes vides a l'any, déu-n'hi-do.
De fet, mira, no tan lluny de Vallter hi ha el Balandrau, que fa uns anys hi va haver, per culpa del torp, també van morir una
quantes persones. És que el torp és molt mal parit, és molt traïdor. Molt bé, Joan, si us plau, la sintonia d'editorial per parlar del canvi climàtic.
Doncs sí, parlem del canvi climàtic. Això és un article escrit per en Pere Esteban del Servei Meteorològic de Catalunya. I diu així: l'augment de la temperatura planetària és un dels senyals més visibles de l'efecte de l'home en el clima. El Pirineu, en el període de 1959-2015, s'ha quantificat un increment tèrmic de 1,3 graus, tant a la cara nord com a la sud. És un escalfament que gairebé dobla el ritme mitjà planetari del mateix període, de 0,7 graus. Un patró de més escalfament a les zones elevades que es dona a totes les serralades del món. De tot això se'n deriva cada cop glaça menys i a més i amb més altitud. Inversions tècniques a la banda. Alhora que s'assoleixen extrems de temperatura alta cada cop més notable. Per la seva banda, la precipitació de la serralada mostra un descens mitjà d'un 10% entre els anys 1959 i 2015. És més evident al vessant sud, on aquest percentatge és gairebé el doble, d'un 19%. Però l'alta variabilitat, especialment especial i temporal, d'aquesta variable dona molta incertesa als resultats i inclou molts matisos segons la zona i el moment de l'any. Sembla que seria cap al sector més influenciat per la Mediterrània, com el Pirineu català, on el descens seria més clar i, a més, s'hauria incrementat la intensitat dels episodis. La lògica, combinant les variables anteriors, ens porta a una reducció de la inhibició des del 1960 amb un lleuger contrast entre el vessant nord i el vessant sud de la serralada. I fins a finals de segle? Doncs la tendència dels models que calculen com pot evolucionar el clima fins a finals del segle XXI, sigui quin sigui l'escenari socioeconòmic, manté un escalfament clar, incertesa en l'evolució pluviomètrica i una davallada continuada de la inhibició. Tot apunta a l'ascens de la cota mitjana a partir del qual trobarem neu contínua a l'hivern, amb una temporada nival cada cop més curta i amb un reforç de la variabilitat, temporades amb nevades generoses i altres de més paupèrrimes. No s'escapa a ningú l'impacte que tot això té i tindrà a l'alta muntanya: recurs hídric, fauna i flora, paisatge, model turístic i econòmic. En el cas del món excursionista, cal no oblidar tot allò relatiu a la seguretat a la muntanya, ja sigui per l'increment dels fenòmens extrems, dies de tempesta, situacions de vent fort, o per les afectacions en el terreny i a l'estat dels recorreguts. Per altra banda, l'allargament de les condicions estivals per afavorir encara més l'afluència a l'alta muntanya d'un públic més turístic que no pas excursionista, amb les implicacions conegudes i derivades de la massificació. En activitats de neu com l'esquí de muntanya serà interessant veure quins patrons acabaran dominant en l'evolució de l'estat del mantell nival, tant pel que fa a la seva continuïtat espacial en condicions superficials i estabilitat. Fins aquí l'article aquest. I ara us diré un parell de refranys de corresponents al mes de novembre. Diu: per Sant Climent, el fred reganya la dent. I un altre diu que per Sant Andreu, llarga nit i dia breu.
Moltes gràcies, Joan, aquesta editorial sobre el canvi climàtic.
del Pirineu, que ja sens dubte està aquí. Que... Bueno, és que es pot veure, amb les glaceres i això, sí, ho veiem, sí. Ho estem veient cada any.
I... Sí, sí, les glaceres van retrocedint, però tot arreu, perquè els Alps sí. També foten unes i a tot arreu, vaja, l'Himalaya i tot arreu.
Sort que, mira, ha arribat la neu bastant d'hora aquest any. La neu ha arribat
sí, bastant d'hora. Sí, això sí, 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 no, res, està bé. Jo aquest matí he anat aquí sobre Gallifa i es veia tot, o quasi bé tot el Pirineu, he vist. I es veia força neu, Fins bastant avall al Port del Comte està molt nevat.
I ara ara la compacten aquesta, la compacten i es queda molt...
Sí, sí, no, però vull dir que al Port del Comte, sí, normalment la neu està més cap al darrere, diguéssim, no? Però es veu per la part que dona cap al sud, es veia força nevat, que aquesta neu suposo que desapareixerà més o menys aviat, no?
Sí, sí.
Però...
Ara, sí, deien que ha arribat fins i tot a nevar a la Seu d'Urgell. De...
Sí, sí.
Sí. Bueno, a la ciutat, mm-hmm. I que a vegades no, hi ha hiverns que ni neva allà.
A lo millor al febrer ja no hi ha neu.
Sí. Pot ser.
Això també pot ser.
Molt bé, moltes gràcies, Joan. Continuarem parlant sense dubte del canvi climàtic, que és un dels i temes també més importants en aquest moment de pleta a nivell planetari, sense cap mena de dubtes. I passem al Colla de Dimecres, on tenim avui, Josep, on ens portes?
Hola, bona nit.
Bona nit.
Avui anirem cap a Girona, concretament a Banyoles, per pujar a Sant Patllerí.
Aquí hi he anat, crec.
És un cim petit, però molt interessant.
Sí, sobre l'Estany, no? Sí, 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 hi he anat, hi he anat. Aquí hi he anat, amb la universitat, i vaig anar-hi fa molts anys.
No, no massa. Mentre vas pujant, el bosc no et deixa veure l'Estany, quasi bé, saps? Vull dir, amb alguna raconada el veus una mica, però el tens allà sota, però encara no, quasi que no el veus, no?
Molt bé.
Tot era molt tupit, sí. Es veia.
Perfecte, anem cap a l'Estany de Banyoles amb la Colla Dimecres.
Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. Tal com hem dit... Aquesta sortida es va fer a principi d'estiu. És a Sant Patllerí, que el vam fer una sortida des de Banyoles. És una muntanya de 646 metres que es troba al municipi de Porqueres, a la comarca del Pla de l'Estany. Sortim des d'un costat mateix de l'Estany de Banyoles, amb molt d'aparcament per deixar els cotxes. Comencem caminant per pista asfaltada. És un tram llarg fins a sortir del parc. Per pista asfaltada de nou, anem seguint fins a deixar-la. La calor es començava a notar. Pel camí de terra comencem a agafar un desnivell acceptable. Són uns boscos d'alzinars molt atapeïts, farcits de pistes. No hi ha cap fita ni senyal de seguir. El GPS ens obliga a seguir-lo. Les vistes del seu entorn es pot dir que tenien manca de visualitat. Anem pujant. La caminada es fa llarga. Ara la pista planeja i el camí s'estreny una mica. Comencem a veure alguna clariana i sortim ja al cim on hi ha l'ermita damunt d'un planell i molt a prop del vèrtex geodèsic, cim de Sant Patllerí, 646 metres. Ermita documentada des del segle XIV, formada per una sola nau capçada a l'est per un absis semicircular. Adossat a un costat, disposa d'un refugi lliure, molt ben arranjat, amb pis i tot, cuidat pel Centre Excursionista de Banyoles. Al marge de l'ermita, al nord, veiem totes les alberes i el Canigó, mentre que a llevant tenim una vista gairebé aèria del llac i vila de Banyoles. A més, veiem tot el Pla de l'Estany, les serralades litorals i la Mediterrània. De tornada, fem una mica més de circular i anem a visitar un indret màgic, a tocar de l'Estany de Banyoles. Són les Estunes. És un bosc d'alzines i roures creixent damunt de pedra tosca, que es troba fracturada per arreu de profundes escletxes. La seva geologia és espectacular, amb algunes zones d'extracció de travertí que fa possible veure la seva estratificació de quan aquesta zona estava inundada. Les coves i fissures estan vinculades al món fèric segons l'imaginari popular. Petites fades d'aigua que viuen i protegeixen aquest raconet encisador. Ha estat un recorregut de 14 km 670 metres, un temps de caminar de 4 hores 27, un temps total de 5 hores 50, amb un ascens acumulat de 503 metres. Varen participar en aquesta sortida 6 membres de la colla, en Joan Font, en Isidre Ponti, en Pilar Guerrero, en Pere Castellví, en Teresa Flaquer i un servidor, Josep Montbrú. Gent de la muntanya, fins a la propera.
Moltes gràcies, Josep, per aquesta volta interessant al costat de l'estany de Banyoles. Una zona, a mi m'encanta l'estany de Banyoles, hi ha uns quants cops i m'agrada moltíssim aquella zona.
De la...
ens veiem, ens escoltem. La setmana següent no sé si hi haurà programa o no, bé, després discutirem, jefa, ja, després discutirem ja si hi ha programa o no. És el dia de Constitució, res a celebrar, però bé, bueno, ja veurem què farem.
No és fer.
Eh? Perdó, digues.
No és festa, dilluns que ve.
Bueno, passem a tenir en compte, no, Joan? Tenir en compte l'Albert Estengre?
Passarem un compte d'aquest que explica l'Albert Estengre i extret de la pàgina web del VilaWeb, del diari digital, i el títol del conte diu així: si no hi ha escriptura, no hi ha obligació.
Molt bé.
Quan vulguis.
És tradició pensar que l'oralitat... és una cosa de fa molt de temps. És tradició pensar que la gent és lleial, sobretot la gent de pagès, és lleial a la paraula donada, perquè és tradició pensar, i és una tradició que jo no sé fins a quin punt és certa, que la gent de pagès tradicionalment no sabia llegir ni escriure, i és per això que donaven la mà, i la paraula era tan important com qualsevol cosa escrita. És tradició, però aquesta tradició, que si en algun moment va ser certa, vet aquí que va arribar un momentet que es va trencar. Va arribar el dia que es va trencar i que la paraula donada... D'aquella manera, ja no va ser tan ferma com havia estat. I això va ser el dia que els advocats varen arribar a pagès. Hi va haver un pagès que estava enfadat molt amb un altre per unes terres, una cosa, no sé què, un acord que havien tingut, i aquell pagès allò li repetejava perquè hi havia aigües per entremig. I aquell pagès estava enfurismat. I pel poble se sabia, i pel poble hi va arribar un advocat. I aquest advocat va anar a trobar el pagès. Pensava, en trauré diners, jo, d'aquí. I el pagès li va explicar les trifulques, les desavenences que tenien l'un amb l'altre, i el de llonces, l'advocat, li va dir: mireu, jo us puc resoldre aquest afer. Diu: ah, sí? Com? Mireu, que em sembla que el teniu guanyat, que teniu vos la raó. Home, la raó. Jo li vaig prometre, jo li vaig donar la mà i li vaig donar paraula que allò era seu, però és que ara no em convé. És que... I l'advocat se'l va mirar i li va dir: a veure, de tot això, n'hi ha escriptura? Ho vareu escriure en algun paper? I el pagès va dir: no, només li vaig donar la paraula. Ai, noi, oi, oi, oi. Doncs, si no hi ha escriptura, li va dir l'advocat, si no hi ha escriptura, no hi ha obligació. Coi, ja pot anar a cridar-vos a vendre, que si no hi ha escriptura, no hi ha obligació. I el La trifulca la teniu ben guanyada. Aneu-vos-en tranquil. Oh. I aquell pagès, el pagès va girar cua i se'n va anar bé, se'n va anar. Se n'anava ben tranquil. I l'advocat de seguida el va cridar. Escolteu-me, escolteu-me, veniu un momentet. Què voleu vos ara? És que el consell que us he donat val uns diners? Vos m'heu demanat una cosa, m'heu fet una consulta, i això val diners i m'heu de pagar tant. El pagès se'l va mirar i li va dir, senyor advocat, ja ho heu endevinat, oi? Doncs sí. Senyor advocat, digueu-me, de tot això que em dieu, que hi ha escriptura? L'advocat va fer cara sèria i va dir no. I el pagès, que de pagès sí, però que de babau ni gota no en tenia, li va dir, doncs, si no hi ha escriptura, no hi ha obligació. Va girar cua i va continuar marxant, tranquil, tranquil, d'haver guanyat, no un no, sinó dues disputes aquella sola tarda.
L'entrevista de la setmana.
Moltes gràcies per aquesta nou conte d'Albert Estrenga. I una cosa, el dia 10 sembla que ve.
Ah, sí?
És la s'han posposat ja dues vegades la que havia de venir aquí. Sembla que el dia 10, si la nova variant aquesta, les coses que passen, no ho canvia tot, perquè ja pot ser que ho canvia tot, sembla que el dia 10 Albert Estrenga vindrà a Sant Feliu a explicar un conte per adults. Per això.
I a on ve això?
No sé.
El centre cívic o la... Mm-hmm.
Això ja t'ho acabaré de dir perquè no ho sé ben bé. Jo crec que a la biblioteca.
El dia 10 és dimecres, eh?
Sí? No, és divendres.
Com que divendres? El dia...
Dia 10 de desembre és divendres, segur.
Ah, sí, perdona, segur. Perdona.
El dia, el dia 8 que és festa és dimecres.
Sí, mirava el novembre.
El dia 10, sembla que bé, eh? Ja t'ho passaré. Passaré perquè jo he d'enganxar els cartells, o sigui que t'ho passaré perquè ho he d'enganxar jo, vull dir que ja hi ha d'haver-hi un demà. Deixem a l'Albert Estrenga, deixem a els contes. Gràcies, Pau, per passar-ho. Perquè la jefa, que estrany que no ens digui res, la jefa està molt... Ui, que, tens fred, eh? Què ha passat?
No, estic molt tranquil·la.
I passem a entrevista central del programa d'avui. Ja tenim la persona que entrevistem, un molt bon amic del programa personal i d'Ona Cuinenca. Perdona, res, digues.
Pep, t'entens compte? És que si no em queixo, ho trobes a faltar.
Sí. Ah, aquí. Sí.
Doncs m'haig de queixar.
Sí. Molt bé, bueno.
Per això, quan es queixa, perquè es queixa. No està bé res.
Per marcar la pauta.
La pauta, si es queixa, perquè... Molt bé, Pau. Sí. Mira. Ara, passem a l'entrevista central del programa. Avui, com deia, un amic del programa, un amic d'Ona Cuinenca. Pep, si es pot, presenta la persona que avui entrevistem.
Sí, bé, bona nit a tothom. Avui entrevistem a Jordi Givert, també conegut com Jordi Bola. Alguns podeu sonarà perquè també està vinculat a Ona Cuinenca, però avui l'entrevistarem per una altra vessant, que és la vessant arqueològica, perquè en Jordi és arqueòleg. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Bé, vaig fer una mica refredat i aquí cuidant-me una mica.
Sí, ja ho has comentat al dematí que avui no estaves del tot fi. Més val quedar-se a casa, fer repòs i recuperar-se.
Sí. Exacte, aquesta és la idea.
Jordi, doncs, bueno, primer de tot, abans de començar a parlar de l'arqueologia, una mica, explica una mica alguns oients, si no ho saben. Per què estàs vinculat a Ona Cuinenca? Com és això?
Doncs mira, jo sóc d'aquí Santa Maria d'Oló, moianès, i quan estava acabant d'estudiar, estava fent el treball de màster. En aquella època em van passar que des d'una codinenca buscaven algú que fes notícies del Moianès, i com que buscava una feina per compaginar i tot plegat amb aquest final d'estudis, vaig conèixer el Ton i vaig començar en el món de la ràdio a fer notícies, diguem-ne, aquí a Sant Feliu de Codines, i així vaig entrar a conèixer Sant Feliu i Ona Codinenca.
Molt bé. No sé si actualment encara hi estàs vinculat d'alguna manera.
Sí, sí, sí. De fet, segueixo fent el mateix programa que vaig començar a fer, que és l'E59, l'informatiu que fem amb la producció, coproducció de la xarxa. I he vist anar creixent una mica el projecte, informant de Sant Feliu, de Caldes. Jo m'encarregava de fer les notícies del Moianès, ho segueixo fent, i ara torno a presentar el programa que fem conjuntament amb la Caral Campàs, amb la Gemma Permanyer, i aquí estic, i també ara el Pep em va enredar també una mica, i la Gemma per fer el Parlem del Barça, i ens podeu escoltar els dijous també.
Molt bé, molt bé. Bueno, el món de la ràdio, si t'hi enganxes d'alguna manera costa de sortir.
Sí.
Pots venir, Pep, algun dia, Parlem del Barça, fer del Barça?
Bueno, jo no us diré que no, algun dia segur que m'hi enganxeu.
Ja t'ho recordarem, doncs.
Però no ens deixis a nosaltres, eh?
No. Serà... Bueno, no sé quina hora... Deixaré, eh? Quina hora és el programa, Jordi? Aquest del Parlem del Barça, quina hora el feu?
A les 8, oi? Que el fem?
De 8 a 9, 8 a 9,
de
8
a 9, exacte.
De 8 a 9 els dijous, bueno, ja en parlarem d'això. Però bueno, potser sí, a mi em faria gràcia. Ja vaig estar, Pep.
Sí.
Fa temps vaig estar al programa del Parlem del Barça.
Ja.
Bueno, en fi, deixem el tema... Comencem, ens n'anem. Bé, i ara ja hem parlat de la teva vinculació amb Ona Codinenca, però bueno, ara volem també saber la teva vessant arqueològica. Quan vas començar a veure o a creure que volies dedicar-te a l'arqueologia? Què et va cridar l'atenció?
Bé, a mi el que m'apassionava, de fet jo no ho sóc separar, o sigui, és la història, no? I jo de petit, el que se'm donava bé a l'escola, diguem-ne, era la història. I sabia, tenia clar que si estudiava alguna cosa seria història, i a partir d'aquí, quan vaig acabar amb els estudis obligatoris, el batxillerat, i vaig entrar a la universitat, és on vaig decidir decantar per l'arqueologia, no havia excavat abans, i vaig veure que era el treball de camp era la part que m'estimulava més del que és la ciència social, que és la història. I a partir d'aquí vaig dedicar-me a especialitzar-me en això, tant en les assignatures de la universitat com anant a excavar durant el temps que podia, hi haguessin classes o no, a diferents jaciments de per aquí a Catalunya, sobretot vinculats a la zona, sobretot al principi de la Catalunya central, a la comarca d'Osona.
Justament, bueno, de fet, ets president del Centre d'Investigacions Arqueològiques d'Osona.
Exacte.
com és això? Ja directament, oi? Pimba, president.
Bàsicament sempre he estat molt vinculat i segueixo estant vinculat al jaciment arqueològic de l'esquerda, i vaig entrar a l'associació perquè aquesta associació no és només per osonencs, sinó per tots aquells historiadors i arqueòlegs que treballen o fan recerca a la comarca d'Osona. I jo he treballat temporades al Museu Arqueològic de l'Esquerda, estic a l'equip de recerca, i a partir d'aquí vaig entrar en contacte amb aquesta entitat, i quan hi va haver un canvi generacional, diguem-ne, a la direcció de l'entitat, em van proposar de ser jo el president, i així estic, almenys fins l'any que ve, com a president del Centre d'Investigacions Arqueològiques d'Osona.
Molt bé, bueno, i que continuï.
I que per molts anys.
Bueno, ja ho veurem, com va això.
Perquè jo tinc un dubte, no sé si a altra gent li passa el mateix, que és el que seria les edats, en quin moment es considera vàlid per, ja si m'explico bé, per excavar o que hi hagi un jaciment històric, i en quin moment es considera com... No, encara és massa d'hora perquè pugui considerar o tingui algun valor. No sé si m'explico.
Clar, això, això també és un debat que hi ha dins el món de l'arqueologia. Per exemple, ara ja ni fem excavacions arqueològiques en temes de, relacionats amb la indústria tèxtil de finals de, bueno, de principis del segle XX. Uh-huh. S'excaven llocs relacionats amb la Guerra Civil, o sigui, menys de 100 anys. De fet, si ho portes a l'extrem, pots fer tot el que és un estudi històric, pot ser de fa 20-30 anys, té una vessant de camp que ho podem considerar arqueologia. L'únic és que la intervenció que necessites fer arqueològica segurament serà molt, molt mínima.
Clar.
Però, o no, si et fixes en el cas de la Guerra Civil i excavació de foses, de trinxeres, de camps de batalla, hi ha molt tipus d'excavacions segons les necessitats de cada estudi i de cada jaciment.
Clar, perquè al final és que podríem excavar-ho tot, no? Al final no.
Sí. Després ja, això seria la vessant de recerca, llavors ja hi ha la vessant més administrativa o reguladora, que ja marca més que les cronologies les zones que estan protegides perquè tenen una alta expectativa, no?, de trobar determinades restes arqueològiques, perquè els estudis històrics que s'han fet així ho determinen.
Uh-huh. I diguéssim que també en l'arqueologia tu t'especialitzes en, no sé, per exemple, arqueologia romànica o arqueologia...
Sí, clar. Això, en el meu cas, jo quan estudiava vaig especialitzar més en tot el que seria història medieval, relacionada amb el món medieval. Però bé, després a vegades els camins laborals o de recerca et porten a necessitar també a reespecialitzar-te una altra vegada en diferents cronologies. En el meu cas ara estic fent un altre cop especialitzant-me, diguéssim, o recuperant a punts i estudiant més sobre la cultura ibèrica, perquè m'he encaminat més en arqueologia, sobretot relacionat amb l'equip de l'esquerda, en aquestes cronologies, i properament estaré a la direcció d'això, de les excavacions ibèriques a l'esquerda, de Roda de Ter.
Carai, molt bé. Perquè ara, diguéssim, només estàs amb aquest jaciment d'aquí de Roda de Ter o en quins altres fronts oberts
ara tens? Estic en un moment d'impàs, no? Jo fa aquest últim any, des de que vam poder sortir del confinament, no he estat treballant en el que és l'arqueologia urbana o d'obra, més que urbana. Arqueologia d'obra, que és quan hi ha una zona que s'ha de fer unes obres, una intervenció que afecta el subsol i aquella zona està protegida, s'envia un arqueòleg per veure què hi surt o un grup d'arqueòlegs per excavar i documentar tot el que surt abans de que es pugui fer aquesta obra.
Val.
He estat fent això i ara m'he vinculat una altra vegada més en el món de la ràdio, a part de fer més coses aquí a una Codinenca, que també estic treballant a una baixa zona moianès, que és la ràdio d'aquí Santa Maria d'Oló, i pel que la meva idea és encaminar-me més en excavacions més de l'àmbit de recerca vinculats a l'esquerda i no fer tanta arqueologia d'obra, diguem-ne, d'aquesta que estava fent aquest últim any.
Perquè, a més, dins en els jaciments també no és fàcil, no? Com comença un jaciment? Quan algú troba alguna cosa interessant, ho notifica al primer centre o alguna persona coneguda... Clar, i després, a partir d'aquí, s'intenta fer un estudi per veure si és vàlid fer una excavació o com va la cosa?
Normalment, els jaciments arqueològics es documenten. Hi ha el Departament de Cultura de la Generalitat, té el Servei d'Arqueologia, i allà, doncs, quan un arqueòleg o una persona en general troba alguna cosa, el que es fa és... obrir un registre, no, en aquest punt hi ha aquesta possible resta arqueològica. Després ja depèn de, dels diners, diguem-ne, i del pressupost per poder avançar més o menys aquest estudi i aquesta excavació del que s'ha identificat. Llavors, aquest seria una mica el procés.
Clar, potser també és un dels problemes més importants, no? El fet de que, al final, les inversions són les que són i tampoc es pot excavar tot arreu, i segurament a vegades inclús els jaciments més importants també tenen moments de parada perquè no hi ha inversions.
Sí, bàsicament, clar, la inversió que hi ha en el món de la història i de l'arqueologia és públic. Per tant, doncs, si mirem el percentatge que hi ha en els pressupostos de cada any a cultura, no són gaire grans, i això, doncs, aquí dins d'aquest petit percentatge del 2% o 1%, doncs, hi ha una partida que va dedicada a la preservació, conservació i recerca del patrimoni històric. D'aquí és on surten els diners i bàsicament és això. El que és important també és sobretot la part de conservació, que el servei, o sigui, des de la Generalitat, la llei de conservació del patrimoni és molt garantista, i si hi ha zones que estan protegides, ja siguin els jaciments més grans que són bé cultural d'interès nacional, d'interès local, o són aquestes zones que comentava abans que estan determinades com d'expectativa arqueològica, obliga que hi hagi en una obra normal aquest arqueòleg. Llavors, això, encara que després potser al carrer no es veu que hagi sortit una resta arqueològica, tota aquesta informació d'aquestes obres que es fan normalment en els cascs antics de pobles, de ciutats, aporta molta informació, no?, en els historiadors que treballen en diferents grups de recerca, encara que a peu de carrer no deixi cap rastre, no? Perquè normalment aquestes estructures es documenten i es desapareixen o es tapen i ja està, no afecten a la construcció que s'havia de fer, no sé, que sigui algo molt, molt destacat, que llavors s'intenta adaptar l'obra en si, però això és un percentatge d'obres molt, molt, molt petit. No crec ni que arribi al 5% de totes les obres que es fan.
Clar.
Per tant, sempre és important, no?, que els ajuntaments, sobretot, tinguin els seus plans urbanístics, no?, la part de l'estudi del patrimoni del municipi, perquè es puguin documentar aquestes zones on els historiadors alerten de que hi ha possibles restes arqueològiques, perquè això és el que ajuda a conèixer millor la història d'aquests pobles i de tota la gent que ens ha precedit a nosaltres.
Ah, perquè ara, bueno, ja no dic a tot Catalunya, però així, a prop nostre, diguéssim, posem Sant Feliu, així és de jaciments importants que actualment estiguin documentats, quins podríem dir? Que hi ha.
Per exemple, que jo ara recordo, la zona de Sant Feliu tampoc ho domino gaire, però hi ha el castell de Montbui, no?, que està entre Vigues i Caldes i Sant Feliu. Si excava, també hi ha un jaciment ibèric allà a tocar. Després hi ha si tots els castells medievals són jaciments arqueològics, pròpiament, i de fet són els que tenen una protecció més alta, perquè tot castell és vecín.
Per tant,
això és un jaciment arqueològic. Si anem cap a Mollà, tens les coves del Toll, que s'hi han trobat la presència de neandertals, també és un dels jaciments de referència a la Catalunya central. No sé si me'n deixo ara algun més per aquí, però diria que això, per exemple, el castell de Calders també s'ha acabat aquesta setmana una restauració. Que s'ha fet aquí al Moianès.
Sí, sí, molt bé. Bueno, i podríem continuar, perquè al final de restes n'hi ha una pila.
Sí, sí, sí.
No sé si tu tens algun somni, no? M'agradaria fer una excavació d'aquesta envergadura o anar a algun lloc que tinguis, el teu somni d'excavació, quin seria?
Ostres, somni, així com somni. Ara el que em faria molta il·lusió és poder excavar aquí al poble. Tenim l'ajuntament localitzat a una necròpolis que tot apunta que seria medieval, no? A prop de Sant Miquel d'Oló, que és una antiga església romànica, que ara és un celler de vi, doncs a pocs metres del celler, uns 100 metres en altura del costat, diguem-ne, s'ha trobat una necròpoli que semblaria el medieval, i és una cosa que quan hi hagin calés m'agradaria poder fer aquesta excavació. I més enllà, és veritat que quan em proposen una excavació que és poc probable que pugui anar-hi, si et dic que sí. I ja, si he d'anar fora del que és de Catalunya, Espanya, normalment dic, m'apunto perquè intento. Sí. Almenys abans, quan estudiava, era més fàcil. Ara, bueno, intento fer el que puc per apuntar-m'hi, perquè és veritat que passa poques vegades.
Has pogut apuntar-te en alguna? Jo tinc entès que sí, alguna sí, sí. Alguna sí que has pogut.
De fet, fora del país he anat a excavar, si no recordo malament, són 4 vegades en un projecte que és era el Sudan, que es va tancar fa uns anys, el 2018, si no recordo malament. Doncs vaig anar a 4 campanyes d'excavació en un jaciment que era un temple de coronació d'època de cultura maroítica, per situar-nos en el temps, és segle II abans de Crist, segle II després de Crist. Època romana, diguéssim, a Europa, doncs, en el que seria l'antiga Núbia, hi hauria un seguit de regnes nubis, i que es coneixerien com Meroe, i vaig estar allà excavant, i bé, si mai tinc l'oportunitat i el país està en calma, perquè ara actualment estan sortint d'un altre cop d'estat, i llavors sempre, segurament, m'agradaria tornar-hi si tingués l'oportunitat excavant en aquell país, principalment. Però ja et dic que si em sortís alguna alternativa i pogués muntar-m'ho, segurament em llançaria de cap a anar a una altra banda a excavar.
Segur, perquè jo hi t'animem, aviam si tens la sort de tornar-hi. Ja no et pregunto si és el més important, aquesta excavació que has fet, perquè al final potser sí que la gràcia és anar a fora, no? Però a vegades també potser el projecte més important que hagis fet l'has fet aquí a Catalunya, a casa. Quin és el...
Sí, clar, clar, una cosa és la... Clar, no sempre els projectes que fas, no? T'impliques ara com a rellevància històrica de què és el que estic excavant, potser per la llunyania aquest del Sudan, que era a la zona arqueològica de Jebel Barkal. Jebel Barkal vol dir muntanya sagrada, i és una muntanya que hi ha seguint el curs del Nil, i és una zona arqueològica que és patrimoni de la humanitat, i està plena de temples, és un recinte... era un recinte religiós. Doncs dins d'aquesta gran zona arqueològica el que vam excavar era això, una piràmide que la feia l'altra meitat de l'equip, i el temple aquest que feia l'equip on estava jo.
Molt interessant. A més, d'aquest jaciment, aquí a Catalunya n'heu tingut algun d'aquesta envergadura, per dir-ho així?
Clar que sigui patrimoni de la humanitat, per exemple, tens Tarragona, que és una ciutat on no he treballat, però que a nivell de patrimoni històric és sempre la trobo molt interessant, tot el que era l'antiga Tarraco romana.
Sí, bueno,
potser no li donem també, no? La importància que hauria de tenir. Sí, Empúries també seria un altre dels jaciments. I llavors, en tema de que em toca més a prop de mi, el que comentava abans del jaciment arqueològic de l'esquerda de Roda de Ter, cada cop, dins del que és a nivell científic, se li dona més importància, no? Perquè van sortint cada cop restes de cronologies més antigues, més diferents i potser amb una escala potser més petita. És interessant perquè, a més, ens ajuda a conèixer molt més bé una cultura que, al no conèixer la seva escriptura, l'arqueologia té un pes més important a l'hora de conèixer la vida quotidiana d'aquesta civilització. I recentment sabem que aquesta ciutat hi ha restes que són de l'edat del bronze, tenim mínim tres fases o quatre ja gairebé d'aquesta ciutat d'Ausa, que seria la capital dels albatans com a tribu del món ibèric. I després queda abandonada en època romana i s'hi tornen a instal·lar visigots en època al medieval, passen per allà també carolingis durant el moment de la conquesta i creació de la marca hispànica, i fins a època comtal i ja entrant al segle XIV, que és destruïda a l'esquerra el que seria la ciutat de Roda, en conflictes entre senyors feudals i el propi comte de Barcelona, rei d'Aragó. I clar, és un jaciment que et permet recórrer gran part de la història de casa nostra, això amb unes quantes hectàrees rodejades del riu Ter. Per tant, per mi és un lloc que li tinc molt apreci i clar, per això estic encara també vinculat allà, tant per interès com per vinculació. I jo sempre ho recomano de visitar, i per la zona també podeu visitar altres jaciments, des de Sant Pere de Casserres, que és un monestir medieval impressionant, o altres jaciments arqueològics o castells que hi ha a la comarca d'Osona.
Déu-n'hi-do, és molt interessant tot això que ens estàs explicant. Clar, a més, diguéssim que al final, al llarg del temps, ara en aquests moments nosaltres, hi ha una superpoblació, no?, a la Terra, però quan estem parlant de l'època medieval, inclús abans, hi havia molta menys gent. Per tant, podríem acabar assegurant, no?, que les ciutats més antigues al final s'han anat construint sobre d'unes altres que ja hi vivia gent. I sí, després ha sigut en èpoques més modernes que ja ens hem anat expandint més, però fins fa relativament poc el planeta tampoc estava tan poblat, no?
També és veritat que ha canviat el... la manera de la relació aquesta, no?, amb el territori, no? Ara ens concentrem en aquestes grans ciutats. Potser abans ho havien fet els romans, no?, que concentraven molta gent a ciutats, a diferents ciutats, però és el que dèiem, no? Ara, per exemple, en el cas de l'esquerda, l'esquerda s'abandona en època romana perquè tenen una manera d'organitzar el territori diferent, no? En canvi, en època ibèrica o en el món medieval, on hi ha més inestabilitat, hi ha conflictes amb tribus rivals, amb senyors feudals, segons l'època, no? La defensa dels assentaments era molt més important, el control del territori era molt més important, i per això t'instal·les en llocs més fàcils de defensar, es creen oppidums o castells, que són estructures defensives, en llocs elevats, perquè tens unes necessitats que són diferents, no? I ara tenim unes altres. Però sí que és veritat que no, les ciutats més grans que tenim és perquè portem molt temps instal·lats allà. Si fem un forat al casc antic de Barcelona, de ben segur que trobareu un arqueòleg per estar rotant, perquè tens allà ciutats una sobre l'altra amuntegades.
Bé, ha de ser, Jordi, molt interessant les converses que deveu tenir quan us ajunteu tots els arqueòlegs, perquè ara, en poca estona, comences a dir jaciments, comences a dir civilitzacions, que per nosaltres són coses noves, potser algunes inclús no ens ni sonaven, però entre arqueòlegs ha de ser... Bueno, es deu passar les tardes i deu ser molt interessant, no?
Escolta, en Jordi...
Sí, digue'm.
Com aniria a programar una xerrada al Centre Excursionista?
Ostres, ara així no ho sé.
No, escolta'm, tranquil. Aquest any no. De cara al gener o febrer.
Bueno,
et dono temps.
en parlem de què voleu que us expliqui. I
mira,
no
tota
sé,
aquesta història de tan maca que ens acabes d'explicar ara.
Ah, bueno.
Va?
Una cosa és que em aneu fent preguntes i jo vaig responent, i l'altra és fer una xerrada sobre què és l'arqueologia. Bueno, podríem fer, si sí, alguna cosa es pot. Es pot
alguna
fer.
Cosa es pot fer.
Ja ho parlem, sí.
Ja anirem parlant, d'acord?
Perfecte.
Doncs bé, Jordi, bé, ja no, sí. No prefereixo no fer cap altra més pregunta perquè són temes que són molt interessants i s'allarguen una mica, així que deixarem l'entrevista aquí. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. És un tema molt interessant.
Per convidar-me sempre és un plaer, no?
I tant. I bueno, ens veiem per una codinenca.
I tant. Ja t'apuntem a la llista del Parlem del Barça.
Molt bé. Moltes gràcies, Jordi. Bona nit.
Gràcies.
Adéu, bona nit. Adéu.
Bona nit. I els últims minuts els dediquem, com sempre, a l'espai del temps i podem dir que hem tingut un cap de setmana fred, eh? Jo diria que fins i tot molt fred. Déu-n'hi-do. Sense cap mena de dubtes, el que diré ara, un dels caps de setmana més freds d'aquest 2021. Ha estat unes temperatures màximes de 7-8 graus. Jo crec que més, sobretot ahir, eh? Ahir va ser un dia d'aquells que et geles a l'aire lliure, molt de fred durant tot el dia. Les mínimes, tota aquesta setmana, entre el 0 i els 2 graus. Lògicament, una mica més amunt, que surts una mica allà del poble, hi ha glaçades molt a prop. També a Palau, m'han dit que avui hi havia una gebrada molt important. Per tant, glaçades a les nostres comarques, al nostre poble, importants. I és que és l'hora, és el moment. Tot això és perquè hi ha hagut una entrada de vent de nord important que cada setmana i també hem de dir que són els dies que hi ha menys llum natural. Mica en mica ens acostem ja al solstici d'hivern, que el tenim aquí a la cantonada. Per tant, tenim ja poques hores solars durant el dia.
Ara hi ha aquests 2 graus sota zero de temperatura actual.
El Pau ha punxat amb el temps de TV3. 2 graus sota zero ara.
Qui ho fa millor, tu o
Molina. Però atenció, és important el que està dient, eh? 2 graus sota zero en Molina, està ja pujant la temperatura d'alta muntanya, s'està acabant una mica aquesta injecció d'aire fred, i l'aire fred quedarà a les fondalades. A les fondalades, les nits següents seran molt fredes, perquè quedarà ja l'aire fred estancat, i tindrem alguna boira a partir ja d'aquesta nit. I això ha vingut després de la llevantada que vam tenir la setmana passada, que va deixar entre 40 i 45 litres de Sant Feliu, que van caure molt bé. Va ser una pluja molt, molt bona. Gallifa també en uns 40 litres.
Sí, uns 48.
Ha anat molt bé, ha anat molt bé. Tot i que encara hi ha molta sequera, eh? Encara hi ha sequera, però, sens dubte, ha anat molt bé aquesta pluja de la setmana passada.
Ha sigut la pluja més llarga, em sembla, o sigui, de més litres...
Dels 20 mesos, segur.
De tot l'any.
Sí. Segur. I aquesta setmana no serà tan freda i no serà tan plujosa com l'anterior, però déu-n'hi-do, continua aquesta entrada vent de nord-nord-est i, per tant, la temperatura es quedarà molt frenada. Demà ens llevarem amb 1 o 2 graus, sol i núvols i fred, les màximes 10-11 graus. Dimecres ens quedarà un petit front, també procedent de nord, per tant, una nova injecció.